Ràdio Estel.
Com cada setmana tornen a sonar les campanes al nostre campanar. El campanar també dona avui les seves batallades amb joia, amb alegria, perquè aquest diumenge és el de l'Ascensió del Senyor i també perquè s'escau la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. El campanar, com vostès ja saben, és una realització del Departament dels Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona i que arriba fins a vostès gràcies a en Santi Grimau a la part tècnica i a la Montse Sabater i a un servidor, Didac Bertran, davant del micròfon. La festa de l'Ascensió de Jesús al cel és una de les més velles que celebrem al llarg de tot l'any. Té un no sabem què d'encisador, que omple l'ànima d'una dolça nostàlgia enmig d'un goig molt gran. Tots aquests sentiments s'acumulen dins el cor quan llegim la descripció de l'última aparició de Jesús als apòstols després de ressuscitat i que ens descriu Lluc al final del seu evangeli i al principi del seu incomparable llibre dels fets dels apòstols. Escoltem tot seguit l'Evangeli de la missa dominical segons Sant Lluc, capítol 24, versets 44 al 53.
Llavors els obrí el cor perquè comprenguessin les escriptures. Els digué:
així ho diu l'escriptura. El Messies ha de patir i ha de ressuscitar el tercer dia d'entre els morts, i cal predicar en nom d'ell a tots els pobles la conversió i el perdó dels pecats, començant per Jerusalem. Vosaltres en sou testimonis, i jo faré venir damunt vostre aquell que el meu Pare ha promès. Quedeu-vos a la ciutat fins que sigueu revestits de la força que us vindrà de dalt.
Després se'ls endugué fora de la ciutat fins a prop de Betània, alçà les mans i els va beneir. I mentre els beneïa, es va separar d'ells i fou endut cap al cel. Ells el van adorar. Després se'n tornaren a Jerusalem, plens d'una gran alegria. I contínuament eren al temple beneint Déu.
Nosaltres, com els que visqueren aquells instants excepcionals, voldríem agafar aquest Jesús que puja pel cel blau, subjectar-lo a la terra i dir-li: no te'n vagis, Senyor, si us plau. Però no avancem esdeveniments. Millor que donem la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater i a mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya. Escoltem, doncs, les seves reflexions sobre les lectures de la missa d'aquest diumenge.
El dia 12 de maig celebrem la festa de l'Ascensió de Jesús al cel. Mossèn Joan Magí, com augmenten la nostra experiència de comunió i enforteixen l'esperança de vida divina les lectures d'avui?
Ens animen a reviure els resultats de la victòria de Jesús sobre tots els obstacles que trobem en el camí del seu seguiment. Ens confirmen en la seva presència i ens ajuden a escoltar-lo en les nostres pròpies veus.
Sabem que la porta de la fe ens posa dins l'Església de Jesús, on reunits en comunió amb Déu tenim més fàcil la nostra transformació gràcies a l'anunci de la paraula de Déu.
Un anunci ple de presència de paraules, sobretot en les celebracions litúrgiques. El Papa Benet XVI ens diu: en considerar l'Església com a casa de la paraula, s'ha de prestar atenció sobretot a la Sagrada Litúrgia. En efecte, aquest és l'àmbit privilegiat on Déu ens parla en la nostra vida. Parla avui al seu poble, que escolta i respon. Tot acte litúrgic està, per la seva naturalesa, amarat de la Sagrada Escriptura. Com ho afirma la Constitució Sacrosanctum Concilium, la importància de la Sagrada Escriptura en la celebració litúrgica és màxima. D'ella són les lectures que es llegeixen i que són explicades en l'homilia, els salms que es canten, i de la seva inspiració i atmosfera són impregnades les pregàries, les oracions i els himnes litúrgics, i també d'ella reben llur significació, accions i signes. Més encara, cal dir que Crist mateix és present en la seva paraula, ja que ell mateix parla quan en l'Església es llegeixen les Sagrades Escriptures.
Com ens mostra aquesta realitat la primera lectura?
El llibre dels Fets dels Apòstols ens fa proclamar i gaudir la confiança i l'amor de Jesús que ens ha promès i donat la força de l'Esperit Sant perquè mostrem al lloc on vivim l'alegria de la seva presència entre nosaltres. Sí, Jesús es queda amb nosaltres, en la nostra comunió. Vol parlar amb les nostres paraules. Vol enriquir tothom amb els dons que ens ha donat. Vol que ajudem els altres a descobrir i viure aquest testimoniatge.
I la segona lectura?
L'autor de la Carta als Hebreus ens fa contemplar el veritable tabernacle no fet per mà d'homes. Aquest tabernacle no són les parets que ens acullen, sinó nosaltres que hi estem reunits. L'entrada l'ha fet Jesús a través del seu propi cos, perquè nosaltres hi entrem amb els nostres cossos rentats pel baptisme i els nostres cors ferms en l'esperança que ens dona la fe.
Què ens hi afegeix el text de l'Evangeli?
En el text de l'Evangeli de Lluc, escoltem Jesús. Jesús ens ensenya a llegir i escoltar les Sagrades Escriptures, a relacionar-les amb ell que sempre ha estat la paraula, n'ha mostrat el compliment en la seva vida humana i el resultat d'aquesta vida que ens ofereix a tots perquè la continuem gaudint i mostrant als altres.
El dissabte, dia 4 de maig, va morir un personatge molt conegut a la nostra arxidiòcesi, el pare Lluís Turón, claretià, que durant molts anys, des del 1976 fins al 1993, va estar a la Comunitat de Tarragona i que va treballar bàsicament en el nostre Tribunal Metropolità. El seu funeral es va celebrar el passat dilluns, dia 6, a les 11 del matí, al Santuari del Cor de Maria de Barcelona. Reposi en la pau de Crist. I ara és el moment d'escoltar la glossa setmanal del nostre pare i pastor, el senyor arquebisbe, la qual tracta sobre entrar a l'espai de l'Església.
Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat.
Va ser elevat, diu el llibre dels Fets. En concret, assenyala, referint-se a l'ascensió del Senyor, va ser elevat en presència d'ells i un núvol el va amagar als seus ulls. El fet va succeir en una muntanya on Jesucrist s'havia citat amb els 11 deixebles. Tantes vegades Jesús escull una muntanya per a ocasions importants. I aquesta vegada, com si fos una metàfora, des del cim de la muntanya s'eleva al cel. El papa emèrit Benet XVI comentava: Jesús entra a l'espai diví. No es queda a l'espai terrestre, ni tan sols a les seves capes altes, on un astronauta va dir, amb ironia absurda, no haver-lo vist. Entra en un nou espai, la realesa de Déu. El mateix papa aclareix que la paraula cel no indica un lloc sobre les estrelles, sinó quelcom molt més agosarat i sublim. Crist mateix, la persona que acull plenament i per sempre la humanitat. Fins aquí aquestes paraules del papa Benet. La resurrecció de Crist i la seva pujada al cel és penyora de la nostra resurrecció i vida eterna, es diu en les misses de difunts. És la realitat consoladora, que no tot acaba en aquesta vida terrenal. És cert que creure en això requereix tenir fe, i que la fe és un do, una gràcia divina. Però també la raó és un do diví. No l'hem fabricat nosaltres. Etienne Gilson, fent-se ressò de la doctrina tomista, deia que la intel·ligència és la creació més meravellosa de Déu. Són reflexions difícils d'acceptar en una època en què es rebutja qualsevol explicació no científica, és a dir, que no pugui ser comprovada, mesurada i proclamada per l'home. Però això no és patrimoni dels nostres dies. Ja Pascal argumentava que l'oposició no és entre Déu i un mateix, sinó entre una estima cega d'un mateix que comporta un desconeixement de Déu i un coneixement de nosaltres que ens fa reconèixer la necessitat de Déu. Paraules de Pascal. El lema del món pagà, tan antic, era aquell: mengem i beguem, que demà morirem. Tenien raó en el demà morirem, però es quedava en curs. Els faltava i després ressuscitarem i serem acollits per Déu eternament. I això ho canvia tot. Menjar i beure, és a dir, divertir-se tancats al nostre egoisme, no ajudarà les persones a accedir al lloc que Déu ens té preparat, però tampoc ens fa feliços en aquesta vida. La felicitat es troba a viure d'acord amb la voluntat creadora de Déu i els seus manaments. No tenim experiència que quan abandonem en Déu les nostres preocupacions, per greus que siguin, ens arriba un consol que ningú més no ens pot donar? No és cert que quan ens lliurem als altres prestant petits serveis tenim una pau interior i una satisfacció molt grans? L'ascensió és entrar en l'espai diví, és un altre món, però ja en aquest, si vivim amb l'amor a Déu, se'ns fa divins els camins de la nostra vida ordinària. I si es diu que tots els camins condueixen a Roma, més cert és encara que tots els camins recorreguts amb Déu ens porten al cel. Adéu-siau.
Havien passat ja 40 dies des de la resurrecció. Un núvol oculta els seus ulls, però el grup segueix mirant allà dalt, fins que dos àngels vestits de blanc els venen a treure del seu embadaliment. Però, beneïts galileus, per què esteu mirant així al cel? Aquest Jesús, que així ha pujat al cel, així mateix, tornarà un dia. Què fem quan mirem al cel? Han vingut els àngels i ens han convidat a tornar la nostra mirada a la terra. És qüestió que l'Església, nosaltres, mentre contemplem la glòria del Senyor i sospirem per ella, anem fent en el món el pla de la salvació. Hi ha molta feina a fer. El Papa ens ho recordava. És així com recollia la Ràdio Vaticana aquestes paraules del Pontífex.
Ràdio Vaticana, la ràdio del Papa.
La Iglesia es una comunidad del sí porque nace del amor de Cristo, lo afirmó esta mañana el Papa Francisco durante la homilía de la habitual misa matutina que celebra en la capilla de la Casa de Santa Marta donde reside. Con el pontífice concelebró el cardenal Albert Malcolm Ranjib Patambendije, mientras en esta celebración eucarística participó un grupo de empleados de los museos vaticanos. El Santo Padre se detuvo a considerar los primeros pasos de la Iglesia, que después de Pentecostés salió para ir a las periferias de la fe a anunciar el Evangelio, y observó que el Espíritu Santo primero impulsa, con lo cual también crea algunos problemas, y después hace la armonía de la Iglesia. En efecto, el Papa recordó que en Jerusalén, entre los primeros discípulos, había tantas opiniones sobre la acogida de los paganos en la Iglesia. Había quien decía no a un acuerdo y quien, en cambio, estaba abierto.
C'era una chiesa del no, non si può, no, 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 si deve, si deve, si deve, e una chiesa del sì. Ma pensiamo alla cosa, apriamoci. C'è lo Spirito che ci apre la porta. Lo Spirito Santo doveva fare il suo secondo lavoro, fare l'armonia di queste posizioni, l'armonia della Chiesa.
Era una iglesia del no, no se puede, no, no, se debe, se debe, se debe. Y una iglesia del sí. Pero pensemos, en estas cosas abrámonos, está el Espíritu que nos abre la puerta. El Espíritu Santo debía hacer su segundo trabajo, hacer la armonía de estas posiciones, la armonía de la Iglesia, entre ellos en Jerusalén y entre ellos y los paganos. Es un gran trabajo que hace siempre el Espíritu Santo en la historia. Y cuando nosotros no lo dejamos trabajar, comienzan las divisiones en la Iglesia, las sectas, todas estas cosas, porque estamos cerrados a la verdad del Espíritu.
¿Cuál es, por tanto, la clave de esta disputa de los orígenes de la Iglesia? El Papa Francisco recordó las palabras inspiradas de Santiago, del obispo de Jerusalén, que subraya que no se debe imponer sobre el cuello de los discípulos un yugo que sus mismos padres no han sido capaces de llevar.
Cuando el servicio del Señor diventa un yugo così pesante, le porte delle comunità cristiane sono chiuse, nessuno vuol venire dal Signore.
Cuando el servicio del Señor se convierte en un yugo tan pesado, las puertas de las comunidades cristianas están cerradas. Nadie quiere venir al Señor. Nosotros, en cambio, creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvados. Primero esta alegría del carisma de anunciar la gracia. Después vemos qué cosa hacemos. Esta palabra, yugo, me llega al corazón, me llega a la mente.
El Papa también se detuvo a considerar el significado, hoy en la Iglesia, de llevar un yugo, y dijo que Jesús nos pide a todos nosotros que permanezcamos en su amor, y precisamente de este amor nace la observancia de sus mandamientos. Esta, reafirmó el Papa, es la comunidad cristiana del sí, que permanece en el amor de Cristo y dice algunos no, porque está ese sí. Es este amor, añadió Francisco, el que nos lleva a la fidelidad al Señor. Porque amo al Señor, no hago esto o esto otro.
Es una comunidad del sí, y no son consecuencias de este sí. Pidamos al Señor que el Espíritu Santo se asista siempre.
Es una comunidad del sí, y los no son consecuencias de este sí. Pidamos al Señor que el Espíritu Santo nos asista siempre para llegar a la comunidad de amor a Jesús, que nos ha amado tanto. Comunidad de este sí, y de este sí a cumplir los mandamientos. Comunidad de puertas abiertas, y que nos defienda de la tentación de ser, tal vez puritanos, en el sentido etimológico de la palabra, de buscar una pureza para evangélica, una comunidad del no. Porque Jesús nos pide antes el amor por Él, y que permanezcamos en su amor.
Rimaner en el su amor. Pues sí.
Entonces, concluyó el Papa Francisco, cuando una comunidad cristiana vive en el amor, confiesa sus pecados, adora al Señor y perdona las ofensas, y cuando tiene caridad con los demás y la manifestación del amor, siente la obligación de la fidelidad al Señor y de hacer como los mandamientos. María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano.
Mirem al cel perquè ha començat la nova i última etapa de la humanitat, que ja viu glorificada en la persona de Crist i tendeix irresistiblement cap a la nova vida celestial. Però, al mateix temps, mirem a la Terra perquè encara ens queda una gran missió que complir. Com Jesús, sabem que hem de treballar, complir el nostre deure cristià, portar amb valentia la nostra creu, perquè, igual que per al Senyor, aquest és el camí pel qual hem d'entrar a la glòria. Ara saludem novament a la Montse Sabater i també a mossèn Ricard Cabré, qui ens oferirà tot seguit el seu comentari.
Mossèn Ricard Cabré, a vostè, a qui preocupen tant els problemes socials, vol dir que el camí que ha emprès la comunitat europea és el que s'havia de seguir? No hi havia una altra alternativa? Hi ha molt de sofriment en el nostre món.
Bé, això és el que pensem molts, i no sols persones cristianes, que valorem la persona molt per damunt de les estructures, sinó fins i tot economistes de molta vàlua que consideren totalment desencertat el camí seguit. Nosaltres ho tenim clar. No és l'home per l'economia, sinó l'economia per l'home. El que cal salvar per damunt de tot és l'home, tots els homes. Economistes de tanta importància com Stiglitz, Krugman, Blanchard i molts d'altres estan convençuts que l'austeritat imposada per Berlín i Brussel·les no generarà ni creixement ni confiança. Últimament, sembla que el president de la Reserva Federal dels Estats Units també s'apunta a aquest grup, afirmant que l'obsessió de la classe dirigent pel dèficit és un terrible error i que les retallades en la despesa pública en una economia deprimida és una gran equivocació. El consens equivocat de l'elit econòmica ens ha submergit en un pou econòmic del que no serà fàcil sortir, diu ell mateix.
I nosaltres què en pensem?
Mira, jo em fio molt dels articles que publica Cristianisme i Justícia denunciant la mala direcció que s'ha emprès i la manca de voluntat que hi ha per part dels dirigents econòmics que surten beneficiats de la situació. Els mercats han imposat la llei. L'economia financera ha imposat les seves normes als governs que s'han deixat seduir pel neoliberalisme que marca la pauta de la nostra economia. durant els últims 30 anys, tant Europa com els Estats Units han estat testimonis d'un procés de generació de riquesa que ha fet més rics els rics i més pobres els pobres. S'ha donat una connivència fatal entre poder i economia, afavorint la desregulació econòmica i les pretensions de les finances. Els partits polítics s'han beneficiat d'aquesta situació per la seva dependència dels poders econòmics i la política que en diuen de portes giratòries. Vol dir que bona part dels governants o exgovernants reben bons sous com a membres de consells d'administració de les grans empreses. Diu Òscar Mateus en l'últim fulletó publicat per Cristianisme i Justícia, mentre una majoria de la població s'està empobrint a marxes forçades, una petita èlit política s'ha beneficiat de privilegis i ha resultat totalment impune davant greus casos de corrupció o de mala gestió. Sota el discurs de ser creadors de riquesa, han fomentat un procés de desigualtat creixent i han contribuït a erosionar extraordinàriament el sentit de la democràcia.
I finalment, la pregunta de sempre. Què es pot fer davant d'aquesta situació?
Mira, primer, es tracta d'entrada de crear una nova èlit política desmarcada dels poders financers, que agafi la batuta i planifiqui, a consciència, un futur diferent, sempre a partir de les necessitats més elementals dels homes. Segon, propugnar un poder molt més gran de la ONU, que sigui molt més universal i més eficaç, com ho ha proposat el Papa repetidament. Que no hi hagi vetos ni privilegis i que es puguin imposar lleis a nivell internacional a favor d'una ecologia natural i humana en tot el món, sobretot tenint en compte que el 65% de les emissions de CO2 a l'espai provenen de la Xina i els Estats Units. Tercer, establir un projecte europeu fonamentat sobre la solidaritat de tots els països que formen Europa. Sense això, no podem parlar d'Unió Europea. Cal que Europa deixi de ser víctima de la doctrina neoliberal i del domini d'uns països sobre uns altres. Quart, a nivell estatal, establir nous consensos i prioritats que es generin des de baix i no siguin imposats per la força des de les últimes instàncies polítiques. És hora de pensar en un nou contracte social que dibuixi per al nostre país un nou model d'economia, fonamentat sobre un esperit de justícia i de fraternitat. Cada vegada són més els qui sospiren per un nou plantejament econòmic. Amics, moltes gràcies per la vostra atenció. Fins a la propera setmana, si a Déu plau.
El proper divendres, 15 de maig, a les 8 del vespre, a la llibreria VIP, al carrer Gasòmetre, número 41, de Tarragona, tindrà lloc la presentació del llibre De Benedicto a Francisco, una crònica a Vaticana, d'Arturo San Agustín. Es tracta d'una obra interessantíssima per conèixer tot el que va passar des que Benet XVI va fer pública la seva renúncia fins a la presa de possessió del nou papa Francesc. Cal recordar que aquest volum va ser un dels bestsellers de la passada Diada de Sant Jordi.
El Sant del diumenge. El 12 de maig se celebra la festa de Sant Pancràs, un jovenet romà de només 14 anys que va ser martiritzat per declarar-se creient i partidari de Nostre Senyor Jesucrist. Diuen que el seu pare va morir martiritzat i que la mare va recollir en uns cotons una mica de la sang del màrtir i la va guardar en un reliquiari d'or. I li va dir al nen, aquest reliquiari el duràs penjat al coll quan demostris que ets tan valent com ho va ser el teu pare. Un dia Pancràs va tornar de l'escola molt colpejat però molt content. La mare li va preguntar la causa d'aquelles ferides i de l'alegria que mostrava i el jovenet li va respondre. És que a l'escola em vaig declarar seguidor de Jesucrist i tots aquests pagans em van colpejar perquè abandonés la meva religió. Però jo desitjo que de mi es pugui dir el que el llibre sant afirma dels apòstols. En el seu cor hi havia una gran alegria per haver pogut patir humiliacions per amor a Jesucrist. En sentir això, la bona mare prengué el reliquiari amb la sang del pare martiritzat i penjant el coll del seu fill va exclamar emocionada, «Bé, ja ets digne seguidor del teu valent pare».
Com Pancràs continuava afirmant que ell creia en la divinitat de Crist i que desitjava ser sempre el seu seguidor i amic, les autoritats paganes el van portar a la presó i el van condemnar i van decretar pena de mort contra ell. Quan el portaven cap al lloc del seu martiri, a la Via Aurèlia, a 2 quilòmetres de Roma, diversos enviats del govern van arribar a oferir grans premis i moltes ajudes per al futur si deixava de dir que Crist és Déu. El valent jove va proclamar amb tota la valentia que ell volia ser creient en Crist fins a l'últim moment de la seva vida. Llavors, per obligar a desistir de les seves creences, van començar a assotar ferotgement mentre el portaven cap al lloc on l'anaven a martiritzar. Però mentre més l'assotaven, més fortament proclamava ell que Jesús és el Redemptor del món. Diverses persones, en contemplar aquest meravellós exemple de valentia, es van convertir al cristianisme. En arribar al lloc determinat, Pancràs va donar les gràcies als botxins perquè li permetien anar tan aviat a trobar-se amb Nostre Senyor Jesucrist, al cel, i va convidar a tots els allí presents a creure sempre en Jesucrist, malgrat totes les contrarietats i de tots els perills. Allà a Roma es va aixecar un temple en honor de Sant Pancràs, i per molts segles les multituds han anat a venerar i admirar en aquest temple el gloriós exemple d'un coratjós noi de 14 anys que va saber oferir la seva sang i la seva vida per demostrar la seva fe en Déu i el seu amor per Jesucrist. Sant Pancràs, demana-li a Déu per la nostra joventut que té tants perills de perdre la seva fe i les seves bones costums.
El nostre temps radiofònic d'avui es va acabant. El cristià sap que, mentre treballa a la terra, ha de tenir clavats els ulls al cel. Els mitjans de comunicació social també ho hauríem de fer. L'apòstol Sant Pau ens ho diu amb la seva energia de sempre i l'Església ens ho ha recordat mil vegades en aquest temps pasqual. Ara els deixem en la companyia d'una melodia ben pròpia d'aquest temps. És el famós Allegro de la Primavera d'Antonio Vivaldi. Amb aquesta joia de la música barroca ens acomiadem fins la propera emissió de El Campanar, quan ens retrobarem, si Déu vol, en aquest mateix punt del dial. Fins aleshores, feliç setmana a tothom.
Radio Estel.